Un tas per somiar.
Molt bona nit a tots, com esteu? Ja tornem a ser aquí. Això és Contes per somiar. Espero que estigueu tots al costat de la ràdio esperant el moment del conte. Volia aprofitar que aquesta és l'última setmana, abans de les vacances de Nadal, doncs per desitjar-vos unes molt bones festes. Tant la Rosa Maria com jo esperem que tingueu un molt bon Nadal i que ja sabeu que us heu de portar bé, que els Reis segur que us compensaran. La caseta de neu. Hi havia molta neu al terra. En Pip i en Jinky havien fet dos ninots de neu i s'havien estat llançant boles de neu l'un a l'altre fins que se'n van cansar. Llavors van decidir construir una casa de neu per a ells. «Com ja saps, està més calentós sota la neu que a sobre», va dir en Pip a en Jinky. «És per això que si fem una casa sota la neu, serà com si tinguéssim flassades. La tieta Espurna m'ho va explicar la setmana passada». «Oh, sí, fem una coseta de neu», va dir en Jinky. «M'agradaria molt». Van començar, doncs, a construir la casa. Van soscavar la neu amuntegada i van fer un forat. Llavors van començar la caseta. Van fer les parets copejant la neu mentre les pujaven. «Ara posarem el sostre», va dir en Jinky. «El farem bonic i rodó i així serà més fàcil d'alçar». «Farem forats a les parets per a les finestres», va dir en Pip. «Però no gaire grans, ja que no volem que entri el fred». «També hi posarem una porteta». «Ui, que és divertit, Jinky!» Van treballar molt i quan va arribar l'hora de prendre el te, la caseta ja estava gairebé acabada. Els dos follets se la van mirar orgullosos. Estaven acalorats per l'esforç i la caseta de neu els semblava acollidora i confortable. «Viurem aquí», va dir en Pip. «Portem els llits i dormim aquí. Estarem tan calentons com un torronet». «Bé, d'acord, però a la caseta només hi cabrà un llit», va dir en Jinky. «Portaré el meu». «I així podrem dormir tots dos junts». I així ho van fer. Van col·locar el llit a la caseta de neu i van asseure-s'hi tot menjant els entrepans que la tieta Espurna els havia preparat. «Al cap i a la fi, fa una mica de fred», va dir en Pip tot tremolant. «Per què no construïm una petita llar i posem uns quants branquillons per fer un foc? Si estarà molt bé i aleshores ens posem al llit a dormir». Van fer, doncs, un foc molt reconfortant. Es van arronsar al llit i es van adormir tot seguit. Però, ai las, aviat van despertar-se en sentir un degoteig que els queia a sobre. La casa havia desaparegut i estaven completament xops. «Oh, però què està passant?», va cridar el Pip. «Jinky, afanya't! Què li ha passat a la nostra caseta?» «Bé, segur que vosaltres sí que sabeu què va passar, oi? Els pobres Pip i Jinky, no ho van ben bé encertar, això de fer foc a dins d'una casa de neu. No creieu?»
Contes per somiar.
Bona nit, menuts. Torna a ser aquí amb vosaltres l'àvia Rosa Maria per llegir-vos un conte. He trobat un llibre que diu «Contes per anar a dormir d'arreu del món». Quines sorpreses ens guardarà? Hi ha de tot arreu. El que us explicaré avui és de Moçambic. Estigueu atents. Per què el cel és tan lluny? Al principi dels temps, el cel era tan a prop de la terra que per arribar-hi n'hi havia prou d'alçar les mans en l'aire. En aquell temps, el cel protegia amb la seva proximitat els homes i les bèsties. No els molestaven els vents i la calor i el fred no els podien incomodar. Per això, els éssers vius tenien una existència tranquil·la i agradable. Un dia, dues dones es van posar a moldre gra per fer el menjar. Com que la collita havia estat abundant i en tenien molt de gra, aquest el picaven, tot cantant, en uns morters enormes, amb uns bastons de fusta ben grossos i llargs. I els bastons pujaven i baixaven al ritme de la cançó. Les dones estaven tan concentrades en la malta i la cançó que no se n'adonaven del que passava. Cada vegada que alçaven el bastó, copejaven el cel protector i el ferien greument. I tants cops li van donar que, sense voler, el van acabar foradant, fins que el cel es va cansar de ser maltractat i els va fer un crit. «Pareu de picar! Que no ho veieu, que amb aquests cops em feu mal i m'ompliu de forats? Que no sabeu que us protegeixo del fred, el vent i la calor. Si em continueu molestant, no us podré ajudar pas. Però entre el soroll dels cops al morter i la cançó que acompanyava la feina, les dones no van poder sentir el que els deia el cel i van continuar molent el gra sense adonar-se de res. Quan el cel ja no va poder resistir més el dolor, no va tenir altre remei que allunyar-se de la terra fins a quedar-se on és ara. Per culpa d'aquelles dones, els homes i les bèsties van quedar desprotegits de les inclemències del temps i des de llavors han de patir el vent, el fred i la calor. Els estels que avui veiem són els forats que les dones van fer al cel mentre molien el gra els morters amb els llargs bastons de fusta. A la nit, doncs, quan el sol s'amaga darrere la foscor, una part de la seva lluentor es filtra per aquests forats que són els estels. I també s'hi filtra la pluja. Per allà, la gent de Somàlia explica que els núvols són velles donzelles que porten a casa gerres plenes de l'aigua que treuen d'un pou. De vegades, si les gerres són massa plenes i es balancegen al pas de les donzelles, l'aigua es pot vessar. Aleshores, aquesta cau en forma de pluja pels forats que aquell dia llunyà es van fer al cel. I així és com la terra rep l'aigua del cel. I conte contat, conte explicat.
Contes per somiar.
Tot a lloc.
Ai, quina migdiada que he fet.
Ara sí que tinc forces per jugar una bona estona, diu en Pessic mentre es renta la cara i les mans. Avui en Pessic està molt content perquè rebrà una visita. És la seva amiga, la Neus, que vindrà a jugar a casa seva. Sona el timbre de la porta. Ring! En Pessic està tan nerviós i content que fins i tot li costa d'obrir la porta. Quan entra la Neus, en Pessic li fa una abraçada. Sense que la Neus se n'adoni, en Pessic li agafa la jaqueta i la motxilla i les penja al penjador de l'entrada. Iau, a jugar! Juguen a un munt de coses i de sobte ja s'ha fet l'hora de marxar. Tan bé que s'ho estaven passant. Just al moment de marxar, però, la Neus arrenca a plorar. Però què et passa? Li diu en Pessic tot preocupat.
És que em sembla que he perdut la jaqueta i la motxilla,
li diu la Neus, tot plorant.
No, dona, no, però si són aquí al penjador. La motxilla i la jaqueta s'han de penjar sempre al penjador. Així, quan les busquis, sempre sabràs on són, li diu en Pessic.
Ho sento, Pessic.
A partir d'ara, ja no me n'oblidaré mai més. Gràcies.
Contes per somiar.
L'arbret de Nadal. Una vegada hi havia un turó ple d'abets. Eren arbres molt bonics, alts i drets. Sempre vestits de verd, ja que, a diferència d'altres arbres, a la tardor no perdien les fulles. Eren de fulla perenne. Hem de créixer tant com puguem, xiuxejaven uns abets als altres. Alts, alts i drets. Jo vull ser el pal d'un vaixell. D'aquesta manera sempre sentiré el vent gronxant-me, va dir un abet. Jo vull ser un pal de telègraf, va dir un alt arbre. Així sentiré missatges murmurats al llarg dels cables de nit i de dia. A mi m'agradaria ser un pal de bastida que s'alça quan es construeixen cases, va dir el tercer abet. Soc tan i tan alt. Tots els arbres es parlaven d'aquesta manera, menys un. Un de petit que no havia crescut. Una vegada el vent de l'hivern l'havia desarrelat i gairebé és mort. El llenyataire l'havia replantat, però no va créixer més. Era un arbre diminut i trist perquè no podia parlar amb els seus germans. Són tan alts que segurament no sentiran la meva veu, pensava el petit abet. Cada vegada que venia el llenyataire s'espantava. Sabia que els altres arbres s'enorgullien de poder ser pals de vaixells alguna altra cosa gran i útil. Però de què serviria un arbre petit com ell? Un dia em tallaran i em convertiré en llenya, es deia Petit Avet. No serveixo per res. I un matí, efectivament, el llenyataire va venir i es va mirar l'arbret. No el va tallar, però el va arrencar. El Petit Avet estava molt trist. Ara sí que m'ha arribat al final, va pensar. Però davant la seva sorpresa, el van plantar en un bonic tes que van pintar de vermell. I llavors li van penjar tota mena de coses estranyes. La dona del llenyataire el va guarnir amb tires llampants que penjaven de les branques. Va posar trossets de cotó fluix aquí i allà. Semblava que estigués ple de neu. Va agafar boles de vidre, brillants, estrelles, i les va lligar a les petites branques fosques. L'arbre està quedant preciós, va dir ella. Que contents estaran els nens. Llavors va enganxar 20 espelmes per tot l'arbre, petites i de molts colors, vermell, rosa, groc, blau i verd. Va lligar una nina, que era una fada, a la punta de dalt. També va penjar joguines aquí i allà. L'arbre estava tan sorprès que no sabia què pensar. El dia de Nadal, la mare va donar l'arbret als seus fills, que van aplaudir de contents que estaven. Mare, mare, és un arbre de Nadal. Oh, mare, és l'arbre més bonic que hem tingut mai. El Petit Avet estava contentíssim. Li agradava fer feliç a tanta gent. Encara que després em facin llenya de mi, no importarà, va pensar. Però quan el Nadal es va acabar, el llenyataire el va treure del test i el va plantar al jardí de casa seva. És perfecte com a arbre de Nadal, va dir. Cada any serà el nostre arbre de Nadal. Quina sort va tenir el Petit Avet, oi? Desitjo que vosaltres també rebeu un arbre com aquest el dia de Nadal. I no per ser molt alts i ben plantats, vol dir que tingueu més sort que els que queden petitons i de vegades fan molt de servei. D'acord? I conte contat, conte explicat. Bona nit!